Els protagonistes de les veus del matí.
Avui ens acompanya Daniel Gavarró, pedagog i escriptor referent en educació emocional i acompanyament a famílies i docents. Amb ell parlarem dels reptes d'educar avui, de com algunes creences poden acabar condicionant també la nostra vida, entre moltes altres coses, perquè estic més que convençuda que ens faltarà molt de temps. Daniel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres a les veus del matí de Ràdio Vilafant. I que em sembla que ens quedarem molt curts perquè ets un gran ventall de temes a tractar, però clar, el temps és el que tenim a la ràdio i haurem d'intentar sintetitzar el màxim possible. Daniel, per començar, com definiries en poques paraules el que és educar avui?
Uau.
Uau. En poques paraules, eh? Que et conec.
Sí, ho farem en poques paraules. Educar avui és ajudar les persones a dues coses. La primera, a tenir coneixements, i la segona, a entendre quin és el sentit vital de la seva vida.
Uau. I
sí, per... saps què passa?
Digues.
Que si nosaltres no tenim coneixements, no és educació. És a dir, l'educació es basa en oferir coses, coneixements poderosos. Però aquests coneixements han d'estar al servei de valors, de quin és el sentit de la meva vida, què aporto jo al món.
I això està molt relacionat també amb l'educació emocional, no? I amb la importància, i més avui en dia.
Absolutament. Però a mi m'agradaria remarcar, perquè moltes vegades la gent es confon i la gent diu, què hem de fer? Educar perquè els infants siguin feliços, o el que hem de fer és que aprenguin molt? I la trampa és en la O, perquè hem de fer les dues coses.
Clar.
Els infants han d'aprendre continguts i, alhora, han d'aprendre a gestionar el seu propi món emocional, han d'aprendre a ser feliços. I no és una O, això és una trampa, és una I, perquè ningú voldria viure una vida en la que fossin feliç. Jo no voldria que tu vinguessis a la ràdio i abans d'entrar, doncs, t'haguessis de prendre 3 antidepressius perquè no suportes la tensió i la feina. Això no li desitjo a ningú. Per tant, nosaltres hem de buscar que els infants, els adolescents, els joves, trobin sentit en aprendre, en servir, en treballar, i per tant, l'educació emocional és fonamental i íntimament vinculada a l'aprenentatge. De fet, està demostrat que quan els alumnes, quan els infants, els adolescents aprenen, la seva motivació creix, per tant, està vinculat.
Clar, quin paper hauria de tenir aquí tant la família com l'escola?
Jo crec que un paper d'aliança, d'aliança absoluta.
Uh-huh.
Ho dic perquè, bueno, aviam, aliança absoluta, però cadascú té el seu rol. Les famílies no han d'entrar dins de l'escola per dir-li als docents com han d'educar els seus fills de la mateixa manera que nosaltres. Quan anem a un cirurgià i ens supera, jo què sé, de la vesícula biliar, doncs no li diem com ens ha d'operar, perquè cadascú és professional de l'ocell. Però el que nosaltres sí que hem de fer per col·laborar amb l'escola és preguntar al mestre, a la mestra, escolta'm, què necessites tu perquè a la classe tot vagi bé? I aquesta pregunta, en aquest moment, és, jo crec que és especialment rellevant. Mira, fa una setmana, potser 2 dies, vaig penjar un petit vídeo de 3 minuts al meu Instagram d'educació, perquè en tinc 2,
sí.
I hi ha un que es diu danielgavarro.professor, un vídeo de 3 minuts que simplement deia, demanava a les famílies que preguntessin als profes, escolta'm, què necessites per poder atendre bé a tots els infants de la classe? Perquè el que passa és que a moltes aules hi ha una immensa diversitat dins de l'aula que impedeix que puguem tenir un veritable acolliment i acompanyament de tots els alumnes. El problema no és la diversitat. El problema és que en una mateixa classe i un únic profe, moltes vegades hi ha 3 alumnes que no parlen i no entenen el català, 2 que tenen trastorn autista, 3 que resulta que tenen una dificultat cognitiva important i un únic profe. Llavors, ni estem atenent bé els infants que necessiten suport per parlar bé català, ni els que tenen trastorns de conducta, ni els que tenen Llavors, que les famílies vagin al metge i diguin, escolta'm, què necessites? I facin una llista concreta i vagin al Departament d'Educació, a Inspecció i diguin, escolta'm, a la classe del meu fill i a la classe de la meva filla tenim aquestes dificultats i no estem tenint prou suport. Mira, aquest ha estat un vídeo de 3 minuts, i està molt senzill, que fa una setmana que està, i que ha tingut, ara no et vull enganyar perquè no he mirat en els dos últims dies quan d'això, però portàvem més de 200.000 visualitzacions.
Clar.
I portàvem un pes important. Què poden fer les famílies? Preguntar als propis què necessites, anar a inspecció a demanar-ho.
Això està molt bé, però a l'hora de portar-ho a la pràctica, no? Aquí és quan podrien venir els problemes. Però estic completament d'acord amb tu que el primer punt hauria de ser o intentar que sigui aquesta aliança per anar precisament a la una en educació.
Correcte. Uh-huh. I el que sap el que necessita és el profe. Diu, mira, jo la veritat és que necessitaria un suport, bla, bla, bla. Després el Departament d'Ensenyament et farà més cas o menys cas. Però tu has d'anar a ensenyament, has d'anar a inspecció a demanar-ho. Perquè en aquest moment, jo parlo amb molts profes, fa més de, no sabria dir-te, 30 i pico d'anys que estic en el món de l'educació, assessorant escoles, acompanyant mestres, i en aquest moment jo m'atreviria a dir que més del 80% de les escoles del nostre país, ja he dit el 80%, m'atreviria a dir,
sí,
els profes estan sols. No tenen el reforç que necessiten, perquè en un cert moment, que va ser l'any 2017, es va fer un canvi molt positiu per la inclusió sense dotació econòmica. De tal forma que s'han anat tancant aules d'educació especial sense donar suport a la gent que en aquest moment està atenent aquest alumnat. I hi ha alumnat a les classes que necessitarien un suport especial i no el tenen. I això és cruel.
Clar, tant pels que necessiten doncs, aquest suport especial com l'altra polaritat, per exemple, dels d'altes capacitats. Vull dir que en una aula amb tota aquesta diversitat, tan difícil és per l'alumnat avançar i aprendre com comentaves pel mateix professor, que se sent sol.
Correcte.
Davant d'aquesta situació.
Correcte. I el problema és que els professors molts anys el que han fet ha estat intentar tranquil·litzar les famílies. Intentar dir, no us preocupeu, jo faré el meu màxim. Però jo crec que això és un error.
I tant.
Per un motiu molt simple. De cada 5 hores de classe, el teu fill, no importa qui sigui, ja sigui un infant amb capacitats estàndards o amb capacitats superiors o amb capacitats inferiors o que tingui necessitats d'algun... No importa. De cada 5 hores de classe, el teu fill n'aprofita 3.
Clar.
Vol dir que acabarà 6è de primària amb un nivell de 4. Vol dir que acabarà 4 de secundària amb un nivell de 2 de secundària. Això és el que volem pel teu fill? Això és el que volem pel nostre país? La resposta és no.
Clar.
Per això jo deia. I per això ha estat bestial, aquest vídeo, que en 10 dies, 200.000 visualitzacions, 1.000 i pico de persones que l'han compartit, etc. Doncs perquè quan ho expliques, la gent diu, has posat paraules al que passa a l'aula del meu fill, o els professors diuen, has posat paraules el que passa a la meva aula. Fixa't que has començat parlant, m'has començat preguntant sobre educació emocional.
Sí.
L'educació emocional és meravellosa. Nosaltres hem de cuidar-nos, és un fet, però també hem d'actuar. I les dues coses van lligades. I a mi m'agrada dir que mai hem d'actuar contra res ni ningú, però que sempre hem d'actuar a favor. A favor de què? Dels infants. A favor de què? De l'educació. A favor de què? Del país. I, bueno, doncs, em preguntaves això, què és el que poden fer les famílies, anar al mestre i dir, què necessites? Perquè jo aniré a inspecció a demanar.
Un altre tema del que parles és la importància dels límits. Com es poden posar sense generar conflictes, Daniel?
Jo crec que hem d'entendre que primer nosaltres hem de fer les paus amb els límits. És a dir, nosaltres hem de fer les paus amb el fet de que a vegades poses un límit i l'altre s'enfada. Per tant, hem d'entendre que moltes vegades quan posem límits es generaran conflictes. Perquè hem d'entendre que els conflictes que es generin són positius. Perquè a vegades un infant que durant molts anys no ha tingut prou límits, quan li poses un límit, és lògic, s'enfada com una mona. Però gràcies a que s'enfadi com una mona, nosaltres podrem abordar el tema de tu creus que aquesta és la forma adequada de resoldre? Tu pots entendre que jo t'estic posant un límit perquè busco el teu bé? Perquè si no m'importessis, jo et deixaria que tu fessis el que vols, però això et perjudicaria. I com que jo no et vull perjudicar, t'he de posar aquest límit. Ho dic perquè hi ha molta gent que té una fantasia i és que nosaltres podrem posar límits i no generaran conflictes. No, moltes vegades hi ha conflictes. I gràcies al conflicte que arribem a un acord. Però aquí les famílies necessiten, i els docents, tothom necessita fer les paus amb la pròpia capacitat energètica, amb la pròpia capacitat de dir no. Hi ha pares que, si els infants els diuen doncs ja no t'estimo, prefereixo la mama, coses d'aquest estil, que és una forma de xantatge emocional molt ràpida que tenen molts infants i molts adolescents, doncs es trenquen per dintre. I com que no són capaços de sostenir el no, en realitat no poden ser útils als seus fills. Per això deia que el fonamental és fer les paus amb la pròpia energia.
Aquest, Daniel, seria un dels errors més habituals que detectes en la manera d'educar infants i adolescents?
Sí, un dels més habituals i que més preocupa, em preocupa a mi, però preocupa a moltíssims docents, perquè hi ha moltes famílies que els costa molt dir no als seus fills i els costa molt sostenir quan els seus fills s'enfaden i en lloc de mantenir-se ferms, acaben cedint. Llavors els infants, els adolescents, el que aprenen és que quan més que només cal pressionar els pares per aconseguir el que volen. I aquest és un aprenentatge molt trist. Recordo una nena del P3, que molt simpàtica, li vam dir, com es demanen les coses? Perquè ella digués, es demanen per favor, ¿vale? I amb tota la naturalitat d'una nena de 3 anys diu, plorant. Clar, perquè...
És el que havia après.
Quan ella...
Clar.
Exacte!
Clar.
Havia après que plorant aconseguia tot.
Wow.
I per això, com a pare, sempre sostenia el plor, la mala cara, perquè ho faig pel teu bé, amor meu. Ja sé que estàs enfadat, ja sé que és un frustrat, però ho faig pel teu bé.
Daniel, moltes d'aquestes dificultats a l'hora d'educar tenen a veure amb idees molt arrelades que moltes vegades també donem per certes. Aquí és on entra el teu llibre editat per Boira Editorial, que es diu 21 creences que ens amarguen la vida. Com influeixen aquestes creences en la manera com eduquem i també com vivim?
Influeixen extraordinàriament. Mira, nosaltres tenim tota una sèrie de... Nosaltres ens relacionem amb el món a partir del que creiem que és correcte. Però què passaria si el que jo crec que és correcte en realitat m'amarga la vida? En realitat no m'ajuda. Què passaria, per exemple, si jo cregués que... Per relacionar-ho amb una cosa que nosaltres hem estat parlant. Què passaria, per exemple, si jo cregués que l'amor és un sentiment? I el que... Que això és molt habitual, tothom ho pensa.
Sí.
I que el que he de fer és sentir coses agradables. Pues passaria que quan estic amb el meu fill o la meva filla, i pel motiu que sigui, doncs s'enfada, jo sento un malestar al meu interior, llavors tendiré a cedir, perquè aquest malestar no és amor, i hem de tenir hi-hi, ha-ha. Però justament perquè jo cedeixo quan les coses són difícils, el meu fill aprèn a demanar les coses plorant. És a dir, no li faig cap bé. En canvi, a partir del moment en què entenc que l'amor no importa el que sento, que l'amor és el que faig, que amor és donar suport, que amor és donar ajuda, que amor és permetre que l'altre creixi, doncs quan jo entenc això i hi ha un moment en què hi ha coses que són desagradables, em pregunto, però això l'està ajudant a créixer? Però li estic donant el suport que necessita? I si la resposta és sí, estima. Fixa't que tenir una creença errònia sobre el que és amor ens espatlla les relacions amb els fills. Doncs espatlla les relacions amb la família, amb els amics, amb els altres, i en el fons ens espatlla la relació amb nosaltres mateixos, perquè ens fa patir.
Clar. Aquestes creences ens condicionen molt. D'on te venen, Daniel?
Aquestes creences que ens condicionen tant, i aquesta de l'amor és una entre moltes, i el llibre 21 creences que ens amarguen la vida abordo 21 molt, molt, molt habituals, venen de la societat per un motiu molt senzill. La societat és com una mena de rellotge, és una mena de màquina. I cadascú de nosaltres som una peça. A la societat no li importa que tu siguis feliç. L'únic que li importa és que el rellotge funcioni. L'únic que li importa és que la màquina funcioni. Per tant, les creences que es transmeten socialment no busquen el benestar de la gent, sinó que busquen que a les 9 del matí les escoles estiguin obertes, encara que els infants s'entrin plorant o encara que el profe s'hagi de prendre un antidepressiu. I llavors, quan un comença a observar les creences socials, diu, carai, no buscaven la meva felicitat. Només buscaven que la màquina, que la maquinària funcionés, em tractaven com una peça d'una màquina. I a partir d'aquí et replanteges les creences que t'ajuden a funcionar bé dins de la societat, però sense maltractar-te. Per tant, venen d'una visió social.
Uau. D'aquestes 21 creences que proposes en el llibre, que ens amarguen la vida, quina és la que diries que avui en dia és la més present a la nostra societat? Aquesta de l'amor?
Aquesta de l'amor és absolutament present, però n'hi ha una altra que encara ho és més i que només faré una introducció perquè per deixar amb ganes. Saps què vull dir?
Exacte. Qui tingui ganes de més, que vagi a buscar el llibre.
Exacte. Doncs la que és fonamental és que la nostra societat es sosté sobre la creença de que existeix el bé i existeix el mal.
Wow.
I que algun dia el bé guanyarà el mal. I és mentida.
Total.
La realitat és que, punt suspensiu, fins aquí puc llegir.
Molt bé. I, Daniel, no sé si hi ha alguna coseta... Bé, bueno, ja ens ho has comentat una mica, no?, com podem detectar que aquesta creença ens està amargant la vida, perquè si ens escoltem de debò, en moltes ocasions tenim la resposta. El que passa que, clar, no tenim aquesta gestió ni educació emocional i aquí és com, a voltes, ens perdem una miqueta en l'intent. No sé si estàs o no d'acord amb mi.
Sí. Però, en canvi, hi ha un truc que pot servir moltíssim per saber si estic o si estic amb una creença incorrecta. I és si estic patint. Si jo pateixo és que hi ha alguna cosa que no estic comprenent. Mm. Per tant, si hi ha alguna cosa que no estic comprenent és que està darrere un error. En quan el descobreixi, les peces encaixaran i a mi m'agradarà més o m'agradarà menys el que està succeint. Però com a mínim no patiré. El patiment hauria de ser com una alarma de para un moment. Què és el que no estic entenent? On està l'error?
I amb tot plegat, és possible canviar una creença profunda?
O i tant.
De quina manera? De quina manera? Ara ja sé que tot això és impossible d'escriure i d'explicar, però no sé si hi hauria algun primer pas o alguna cosa per començar a fer, a banda d'aquesta que ens acabes de dir, no? Que ens dona com molta informació. Si jo estic patint, alguna cosa hi ha al darrere que no estic entenent i, per tant, estic amb una creença total i absoluta.
Sí, aquest és l'avís de que hi ha alguna cosa que és un error, vale? El patiment. Com es canvia? El canvi que... Allò que produeix un canvi amb una creença, és la comprensió. Per exemple, quan jo miro la idea de l'amor com un sentiment, en lloc de buscar el màxim bé de mi i dels altres, i de cop i volta comprenc, me n'adono, però és que ho veig, que degut a l'error de creure que l'amor és un sentiment, és adit a xantatges. He dit que sí a coses que no hauria d'haver dit que sí mai a la vida. No he donat suport a persones perquè tenia por i, clar, jo havia d'escoltar la meva por en lloc de buscar el seu màxim bé. De cop i volta m'adono que haver-me deixat endur pels sentiments mentre creia que estimava és un error. I quan ho veig, quan ho comprenc, quan per exemple veig que al meu fill no l'he deixat anar a colònies en els últims 3 anys perquè em fa por a mi i me n'adono que això l'està espatllant la seva vida, quan ho veig, quan ho comprenc, ja no hi ha volta enrere. És a dir, és possible canviar una creença profunda, sí. Quan xoques de front cap a una comprensió que dius, uau, el que estàs fent, que equivocat fins ara. Llavors ja no pots tornar enrere. Hi ha una frase que m'agrada molt dir, i és que un cop que veus, ja no pots desveure.
Uau, és potent, aquesta frase. Sí. Daniel, ens quedaríem molta més estona parlant amb tu. Si ens haguessis de donar algun missatge a pares, mares, relacionant tot el tema de l'educació i amb aquestes creences, quin seria?
Uau, una pregunta superinteressant. Jo donaria un sol consell, que és la forma com m'estic relacionant amb el meu fill.
Uau.
El pare o la mare que veu el meu fill és la persona que vull que ell sigui?
Uf.
Que jo sigui el pare o la mare, l'exemple en el que el meu fill vol que sigui. Perquè a vegades demanem que siguin ordenats si no ho són, que siguin pacífics si no ho són, que no s'enganxin a les xarxes i a les pantalles, però nosaltres ja estem enganxats. Jo sóc aquella persona que voldria que fos el meu fill?
Aquí deixem aquesta super mega reflexió, però sí que recomanem aquest llibre, entre molts altres, que ha escrit en Daniel, que també el podeu seguir a xarxes socials, que es diu 21 creences que ens amarguen la vida. Però ara sí que, per acabar, Daniel, anem a fer una mica de promo. Tens un mapa pràctic d'autoconeixement que ofereixes del 2 al 5 de gener a Barcelona. De què es tracta? Ràpidament. Vinga, fem promo, aprofitem.
Mira, es tracta d'una trobada intensiva que durant aquests 4 dies, 2, 3, 4 i 5 de gener, nosaltres posarem ordre a tot el nostre interior. És a dir, com funciona la nostra ment, com funciona el nostre cor i com funciona la nostra energia. Com comprendre, com estimar i com transformar la nostra vida. Eines concretes durant 4 dies perquè nosaltres puguem comprendre, estimar i transformar la meva vida personal, però també la de les persones del meu voltant. Jo crec que és una experiència de 4 dies que val molt la pena. I serà a Barcelona, per tant, aprofitant una forma meravellosa de començar l'any 2, 3, 4 i 5 de gener.
Més informació a les teves xarxes socials, a la teva pàgina web, Daniel Gavarró. Ha estat un plaer poder compartir amb tu aquesta estoneta i fer alguna pinzellada de tot el que ofereixes i tot el que tens per tots nosaltres. Gràcies, bones festes i feliç 2026.
Gràcies, Mercè, que tingueu un dia fantàstic a Ràdio Vilafant i Veus del Matí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia, Daniel. Una abraçada.
Entrevistes, actualitat i música a les Veus del Matí.